que tenia com a títol traduir del català. Aquesta taula havia d'estar formada per tres persones, però finalment Samabrams no ha pogut ser aquí, i tenim Ronald Pupo i la Simona Escàrrec, que són aquí des de fa hores, oi?
Quantes hores n'hi hauria moltes.
Bé, jo els presento, com he fet abans amb la taula anterior, i va ser bé a baix per veure més bé. Ronald Pupo és californià, va néixer a San Francisco, però des de l'any 1994 treballa a la Universitat de Vic, on dona classes de traducció de llengua anglesa i de civilització i cultures de països anglosaxons. Ronald Pupo també té un currículum de traductor important, sobretot perquè el que fa és donar a conèixer la literatura catalana en llengua anglesa, que no és fàcil de fer aquesta tasca, oi? Acaba de sortir la traducció de Canigó, de mossèn Cinto Verdaguer, a l'anglès, una traducció que ha dut a terme durant, en deia, 20 anys. Oi que sí?
També feia altres coses.
També feia altres coses. Però traduir Canigó a l'anglès és una tasca una mica ciclòpia, diríem, o no? Ens ho explicarà.
És entretingut.
És entretingut. Bé. Però no és l'única obra d'autor català que ha traduït. Ha traduït també Carné, Salvat de Passeig. Ja havia traduït alguns poemes seleccionats de mossèn Cinto. I també ha traduït de l'anglès al català, és a dir, que són de l'anada i tornada, tant ell com la Simona. Ha traduït de l'anglès al català una obra de Karl Popper. I després ha traduït Benjamin Franklin. Oi que sí? I una sèrie de peces de Thomas Jefferson, oi? Al català.
Sí, això sí.
Sí, que d'aquí no pots fer. En conseqüència, és una persona ideal per formar part d'aquesta taula de traduir del català a l'anglès, en aquest cas. Simona Skrabek és nascuda a Eslovènia i viu a Barcelona des del 92, és a dir que als anys 90 tots dos van venir, però els va traslladar a viure aquí. I es dedica a la traducció i a la crítica literària que balla entre Eslovènia i Catalunya. És llicenciada en literatura comparada i filologia alemanya per la Universitat de Ljubljana i es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi que porta aquest títol, Els marcs identitaris en el cas de Centre Europa. És autora d'obres pròpies, de creació pròpia, L'estirp de la solitud, que va guanyar el Premi Josep Carné de Teoria Literària, i en Bernau Pons, que també havia de ser aquí avui, però que ja em va dir que no podia, des de l'inici i en conseqüència ja no sortia el programa, va coordinar o ha coordinat un extens projecte d'investigació sobre les relacions entre les cultures alemanya i catalana, que s'ha publicat amb el títol Carrers de frontera. Carrers de frontera. Ha traduït a l'eslové obres d'escriptors catalans, entre els quals Pere Calders, Foix, Moncada, Lluís Maria Codó, Jaume Cabré, Gabriel Ferreter, Maria Barbal, Maria Mercè Marçal, Llorenç Villalonga i Pau Bonet. Per tant, els dos importants de la literatura catalana, que gràcies a ella els eslovens poden conèixer. Si no tinguessin la Simona, Eslovènia segur que no coneixerien l'obra dels nostres autors. Alguns potser sí, però la major part no. I ha traduït de l'eslové al català Svetlana Marakovic, Drago Jankar, Alex Debeljak i d'altres. També ha traduït del serbi al català, Danilo Kiš, que n'has parlat aquest matí, i ha traduït de l'eslové a l'espanyol. Ha fet una antologia d'antologia del nuevo cuento esloveno. Has coordinat. Bé, en conseqüència, ells dos ens parlaran d'aquestes versions dels nostres autors en llengües tan diverses com són l'anglès i l'eslové. Us deixo, doncs, amb molt bona companyia. No tanta estona com havíem pensat, sinó que la seva taula rodona serà més breu, per donar pas després a la taula dels clàssics grecollatins que ja tenim en espera. Moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies.
Moltes gràcies a Maria Àngela i a tots vosaltres, perquè realment és un goig per mi de ser aquí i també d'estar acompanyat per l'activista intercultural i traductora i amiga Simona Skrabek. Havia de ser-hi l'amic i mestre Sam Abrams i de fet és el Sam Abrams que em va fer ja l'any de l'Epicó, em va fer reflexionar per primera vegada sobre aquesta cosa que és la traducció, i em va dir sobre les traduccions que feia ell de poetes catalans a l'anglès, em va dir el següent, va dir: si no ho veig en la meva llengua, no m'arriba a fons. I crec que és un molt bon criteri aquest. I de fet, jo he anat intentant de seguir aquest criteri. Si veig que la meva traducció, o que diem reescriptura d'un text català en anglès, no m'arriba a fons, llavors segurament vol dir que l'he de treballar més. Treballar-la més per potenciar i activar tota la vida, que deia en Joan Maragall de Paraules, una cosa viva, per activar tota la vida que hi ha en aquest text original. Els grans estudiosos de la traducció ho han formulat i han desenvolupat de moltes maneres. Walter Benjamin, que ens acompanya aquí a l'Empordà, ja per sempre, a Port Bo, deia Benjamin, que una traducció dona a una obra una supervivència, és a dir, una nova vida, en un nou lloc, sovint, i en un temps nou, perdona, sovint. Projectant-se terres enllà, tot activant i enriquint la vida del sistema literari que acull aquesta obra, i també, truc, activant i enriquint el sistema literari d'origen. Aquesta vida nova és còpia original. Això ho han plantejat, per exemple, el professor holandès Kees Kosten. És la traducció una representació de l'obra original d'un altre text, o bé és un text propi? La resposta, naturalment, és que és les dues coses. Però fins i tot com a representació de l'original, una traducció va més enllà del simple descodificació del text. Ens ho recorda en aquest sentit molt bé la teòrica i traductora Gayatri Chakravorty Spivak, quan diu: no es tracta en la traducció de la transferència de cossos de significat, sinó que allò que es transfereix és un altre. La traducció, doncs, és en contra, més que comunicació, un concepte tan desvitalitzat, penso jo. En contra és traducció, una trobada amb l'altre. La traducció, diu George Steiner, és la donació del ser a través del temps i l'espai. Aquest ser que ve de lluny es converteix com a text traduït en l'ocasió d'un encontre més enllà del jo, però també amb el jo, perquè la traducció, com també diu Spivak, és capaç de mostrar-nos el rastre de l'altre en nosaltres mateixos, com a representació i també com a text propi. El text traduït és un medi d'encontre i ens convida a prendre un gir que és a la vegada estrany i familiar, al mateix temps de l'altre i jo. Si tenim en compte que el text d'importació, la traducció, donarà peu també a nous significats en la seva nova vida, en un nou sistema literari. I ens ho recorda també Steiner. Com, pregunta Borges, escriu Steiner, pot separar-se mai el significat de l'encarnació singular i específica, ja que aquesta ve fonamentada en l'especificitat irrepetible d'un sol moment i d'un sol indret. Per dir-ho així, com pot que ningú tenir el mateix significat per al lector anglès avui dia que per al lector català del segle XIX o fins i tot pel lector del català avui? Si tenim aleshores en compte la perspectiva distinta del lector d'una traducció, començant pel senzill fet que es tracta d'una lectura potenciadora d'un encontre amb un altre cultural, cosa que no és el cas del lector original dins la cultura pròpia, si tenim en compte els nous significats que genera l'obra traduïda, el que m'interessa, sobretot, és com aquests significats nous, textuals, contextuals, intertextuals, com es poden aquests nous significats controlar o gestionar a l'hora de traduir. Quines són les ressonàncies que evocarà la traducció en el nou sistema literari? Quines noves correspondències, associacions, veus tindrà l'obra en la seva nova llengua i nou sistema literari? Això és el que el teòric i traductor Lawrence Venuti ha anomenat la violència de la traducció. Cito en Venuti: la violència de la traducció és la pura pèrdua dels contextos múltiples en què l'obra original s'ha creat i que sempre forma part de l'experiència del lector de la cultura d'origen. La traducció desarrela l'obra lingüísticament, cultural, històrica, del temps i del lloc del seu naixement. De com, doncs, gestionar els nous significats de l'obra en la seva vida, en la vida nova, la traductora i activista literària Martha Tennant ens en dona un exemple excel·lent amb la seva traducció Death in Spring de l'any 2009 de l'original de Mercè Rodoreda, La mort i la primavera, l'obra pòstum de Mercè Rodoreda, publicat 1986. En el seu article, la traductora Martha Tennant, que es titula l'article La primavera de Rodoreda, una nova vida en anglès, ha publicat a Quaderns, revista de traducció de la Universitat Autònoma, Tennant parla, entre altres coses, de les estratègies estilístiques que van més enllà d'una traducció basada en una simple equivalència semàntica. Es tracta, en resum, de recontextualitzar el text traduït dins del nou sistema literari, tot cercant analogies estilístiques, correspondències intertextuals, registres dialectals, sociolectals, o tenor, o to, de la descripció narrativa o del diàleg. Tot això no perquè el text traduït s'hagi de semblar que s'hagi escrit originàriament en anglès, sinó perquè la traducció, és a dir, la reescriptura de l'obra original, s'insereixi en el nou sistema literari armada amb tota la força estilística que l'obra original, que caracteritza l'obra original en el sistema literari d'origen. Tennant, la Martha Tennant, explica algunes de les fonts de les quals va beure per tal d'infondre el text traduït d'uns elements estilístics que veia com adequats al seu propòsit. Escriu la Martha Tennant: la novel·la de Rodoreda evoca un món fantàstic, una mena de faula que podríem reconèixer en part en els contes de fades de Hans Christian Andersen, on les paules dels germans Grimm del segle XIX, on hi havia violència, animals, escenes demogràfiques i en què la gent moria. A la mort i a la primavera es troben, com les paules antigues i modernes, personatges sense nom o tot just designats per la professió. Pensem en Barba Roja, la Caputxeta Vermella, la Ventafocs. A la novel·la de Rodoreda, la mort i a la primavera, hi ha el ferrer, el presoner, la madrastra, el Senyor. També em va recordar, continua Martha Tennant, em va recordar l'obra del nord-americà Robert Coover, que escriu una mena de contes de fades per adults. Així mateix, Tennant explica com, sobretot, els contes gòtics de l'escriptura anglesa Angela Carter i la novel·la Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence li servien també de fons per elaborar un corpus lèxic i aleshores escriuria, intentava col·locar en llocs estratègics les paraules i expressions que infondria subtilment el seu text d'elements característics de la traducció literària en llengua anglesa, de la tradició, perdona, literària en llengua anglesa. Aquesta dimensió estilística, aquesta profunditat textual nodrida per la intertextualitat, tot això fa que aquesta metodologia vagi molt més enllà de la simple cerca d'equivalències que es troben o que no es troben en els diccionaris. L'èxit de l'obra de la traductora Martha Tennant es veu clarament en la recepció entusiasta de Death in Spring. L'autora i activista literària Jasmine Ward, de Nova York, no havia sentit mai parlar de Rodoreda, però després de llegir La mort i la primavera, en traducció a Martha Tennant, es va assabentar que Rodoreda havia viscut de molt a prop la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial. I escriu, veient com havia patit, vaig comprendre en part allò que l'havia inspirat. Això diu una lectora de Rodoreda en llengua anglesa, en traducció. I vaig comprendre també per què jo havia reaccionat al seu llibre de manera tan visceral. El fet és que l'autora nord-americana, oriunda de Mississippi, havia viscut també molt a prop l'huracà Katrina i també el vessament de petroli a les costes de Mississippi i també la mort del seu germà i de quatre amics. Era fàcil, escriu, que jo reaccionés a la desesperació de la narradora de cara a un món boig. Quan llegiu aquest llibre, prossegueix, llegiu-lo per la seva bellesa, també com a testimoni de l'esperit humà davant de la brutalitat i la inhumanitat intencionada. De manera que l'encontre de l'autora Jasmine Ward amb aquesta obra de Rodoreda apropa un espai d'un altre amb un espai del jo que són mútuament reconeixibles i mútuament enriquidors. I les experiències i els sentiments salten les barreres lingüístiques gràcies a la dificilíssima tasca de la traductora. En el meu treball, com a traductor d'obres de Jacint Verdaguer i Joan Maragall, he anat descobrint moltes correspondències intertextuals i que sovint, tal com assenyala Martha Tennant, ajuden també a l'hora de resoldre problemes de traducció i enfortir la potència estilística del nou text. Per donar només un exemple aquí, que es troba en la meva traducció de Canigó, de Verdaguer, el títol en anglès, tinc aquí el llibre que acaba de sortir, que és Mount Canigó, A Tale of Catalonia. Tale vol dir història. Aquest títol està calcat d'un gran poema èpic del segle XIX del poeta èpic nord-americà Henry Wadsworth Longfellow. I ell té un poema que es diu Evangelina, que està traduït al català per cert, Evangelina. Llavors el subtítol d'aquest text, d'aquesta obra, Evangeline, el subtítol en anglès és A Tale of Acadia, Acadia, perquè explica la deportació dels colons francoparlants del Canadà a mitjan segle XVIII. Llavors, és, jo trobo perfecte com a subtítol A Tale of Catalonia perquè ja pica l'hem triat, parla de Catalunya i llavors per això hem afegit Mount perquè no ho sabem, que Canigó és una muntanya. Dius, Mount Canigó, i a més queda bé. Mount Canigó, The Tale of Canigó, crec que queda bé. En tot cas, per donar un exemple d'aquí, doncs, el mateix poeta nord-americà Henry Wadsworth Longfellow té un altre poema llarg que potser coneixeu, que es diu La cançó de Hiawatha, La cançó de Hiawatha. Doncs ell, Evangeline, i també el Wadsworth, el Longfellow, també és el que va traduir dels primers americans, no sé si el primer nord-americà va traduir la Divina Comèdia a l'anglès americà, al segle XIX. El Longfellow havia viatjat també per tota Europa. Doncs el Longfellow, a la cançó de Hiawatha, la seva mètrica que va fer servir a la cançó de Hiawatha em va servir de plantilla mètrica per traduir els 136 versos titulats Lampeja en el cant setè de Canigó. Longfellow va adaptar la seva mètrica per a Hiawatha a partir del poema èpic finès La Kalevala, utilitzant versos trocaics de quatre peus com el següent extracte de la cançó de Hiawatha. Escrivia així Hiawatha: Swift of foot was Hiawatha. He could shoot an arrow from him and run forward with such swiftness that the arrow fell behind him. Strong of arm was Hiawatha. He could shoot 10 arrows upward, shoot them with such strength and swiftness that the last had left the bowstring ere the first to earth had fallen. Déu el ritme. Llavors, em vaig adonar amb gran delit que aquesta mètrica aniria perfecta per l'ampeja, que és el relat inserit a Canigó en què la fada de l'anós, és la que regala l'arpa a Gentil. La fada de l'anós és també la que va destruir el monestir de Xalada. La fada de l'anós. La fada de l'anós, doncs, explica la història de l'ampeja, filla del duc Udó d'Aquitània, personatge històric, que es casa amb el governador musulmà Munusa, que va protagonitzar una rebel·lió contra l'emir de Còrdoba, Abd al-Rahman, l'any 731. Comença la història, Canigó. Hermosíssima és l'ampeja, filla del duc d'Aquitània. Quan del castell al matí puja la torre més alta, a qui la veu des del bosc li apart l'estrella de l'alba. A qui la veu dintre el bosc li apart la invicta Diana. I en anglès, amb el ritme manllevat de Longfellow: Oh, how lovely was Lampeja, Duke of Aquitania's daughter, when each morning she ascended up the castle's topmost tower. Those who saw her from the forest took her for the star of morning. Those who saw her in the forest, the invincible Diana. Reescrita, doncs, en la mateixa mètrica que s'emporta als lectors de Longfellow el temps que remunta a les gestes d'Hiawatha, la història de l'ampeja, explicada amb veu nova, ressona ara textualment, intertextualment, amb aquella altra magnífica llegenda. La veu de Verdaguer, en anglès, ressona amb la del seu homòleg romàntic, també del segle XIX. I el fet que el mateix Longfellow hagués manllevat aquest recurs rítmic de la Kalevala i afegeix encara una altra capa de correspondència intertextual. En fi, us podria parlar de moltes altres correspondències intertextual, cosa que faig en diversos altres llocs. Aquestes correspondències que, diria, enforteixen la riquesa d'aquesta obra de Verdaguer en la seva vida nova, com deia Walter Benjamin, que és la traducció. Altres obres en la tradició èpica o poètica, com les de Milton, T. Tennyson, Longfellow, Beowulf, en la traducció de Seamus Heaney, i fins i tot ressonàncies amb William Wordsworth, el poeta anglès, Robert Frost, o T.S. Eliot. Totes aquestes, trobareu aquí amagades, totes aquestes són veus que s'hi afegeixen, diria jo, a la benvinguda de Canigó en anglès. I per acabar, només afegir que l'autor i crític Ricard Torrents ha remarcat que l'obra literària és la pàtria per als pobles sense estat. Per tant, amb la projecció terres enllà de les obres d'un poble, també el poble s'hi fa present. I en l'encontre amb l'altre a través de la literatura traduïda, no hi ha llengües de primera i llengües de segona, només hi ha llengües. I si els mapes convencionals amaguen la realitat dels pobles, la literatura traduïda, doncs, dona als pobles, igual que a les obres, nova vida. Moltes gràcies.
Gràcies. Ui, a la meva veu no. M'aniré escalfant i estarà millor, no sé, tinc una mica de... no sé. Gràcies per donar-me una sortida, un peu d'entrada tan bo sobre aquesta última frase teva, que la traducció dona nova vida a les obres literàries, que has començat amb el Walter Benjamin. Això m'ha recordat directament una frase o un petit passatge de Goethe, que per mi de fet representa allò quan jo em pregunto què faig i per què té tant de sentit traduir, sempre recordo aquesta petita història, una petita paraula que Goethe va explicar, i és molt fàcil d'entendre. Ell diu que quan les traduccions preserven la validesa de les obres literàries comparant-les amb les flors. Diu, si tu vas i talles una flor i la poses al gel de casa teva, aquesta flor a cap de molt poc temps se morirà. Es pensirà i es morirà. En canvi, si l'agafes tota sencera amb arrel, si la trasplantes en un altre lloc, tornarà a créixer i tornarà a fer. I una mica el que nosaltres fem, els traductors, és aquesta mena de trasplantar o trasbassar o mantenir viu coses que llargament se'ns haurien perdut, no? El grec i el llatí finalment ningú ja no el parla, però són llengües vives precisament perquè els transplantadors encara estan plenament vigents i treballant. Això em dona també una bona entrada per una mica afegir la meva petita pedreta a aquesta pregunta del seminari, si llegir, si quan traduïm llegim millor que ningú altre, o què, que em sembla que darrere d'aquesta pregunta o d'aquesta frase hi ha la pregunta què fem quan traduïm, no? Perquè quin sentit té tot això, i tot el que hem sentit també aquest matí, encara he pensat, no ho han dit, així que ho puc dir jo ara. Tots els traductors al final acabem imaginant-nos la nostra pròpia metàfora de què fem, no? Hem sentit les de Caníbal, ara aquesta de Goethe de Floretes, i a mi se'm va acudir aquesta tardor, em van convidar a fer la conferència inaugural al curs de traductors de la Pompeu Fabra, i vaig pensar, has de fer una cosa que aquests nois i noies que comencen tinguin la sensació que entren en una professió que val la pena. I la meva metàfora era que això de traduir és com gravar el nom a l'escorça d'un arbre, cosa que és molt esgrifosa, no? Perquè és una profanació, és un acte violent. Tu també, de fet, hem venut i has parlat precisament d'aquest punt en el qual hi ha un punt que perds el pèl, no? Quan traduïm, la sensació de fer una malifeta o d'anar a fer una cosa que en el fons no cal, perquè ja està, no? Les coses ja existeixen. aquest el primer punt com d'un acte no necessàriament és que estarà ben fet, i llavors l'altra cosa que avui tots dinant reiem bastant sobre la passió que ens caracteritza, sobretot uns quants que en parlem que no podem ni mantenir les mans quietes, és exactament també això, la traducció. És a dir, quan algú escriu aquell cor i el nom de la seva nòvia, el nòvio, el que sigui a l'arbre, és perquè es vol inscriure, vol que això quedi visible. És a dir, no pots anar a escriure, ningú no escriu un sonet i un poema ni una nota al diari sense necessitat de dir jo vull transmetre això que sento, jo vull donar-ho als altres. I llavors els traductors en aquest sentit són igualment apassionats, dient jo vull ser-hi, jo vull que això, aquesta passió meva per alguna cosa es transmeti, no? I llavors, clar, arriscar-se quan tu poses cap endavant, t'arrisques que siguis acceptat i aplaudeixin o que diguin que malament o que ridícul. I aquest punt de ridícul la traducció el té molt més sovint potser que una obra de creació, no? Perquè clar, fem una cosa que no ben bé no saps si és teva i t'exposes més, te poden valorar més, no? I és una mica com aquest noi que està tan enamorat i què puc fer? Doncs faig una inscripció a l'arbre, però potser no estarà ben rebuda. És a dir, que has d'acostumar-te una mica. Per això també aquesta traducció anònima, la traducció que no es firma, no és només perquè el traductor no sigui visibilitzat, sinó que tot el sistema no funciona de cop i volta, perquè clar, li extreem exactament aquest gest de dir jo vull això, no? Jo sóc, jo defenso això, jo sóc el que transmetrà aquest contingut i no un altre, no? Aquesta necessitat que el traductor de fet sigui més que algú que simplement pica o transmet, sinó que és algú que també tria i decideix i en alguna cosa influeix de quina manera això es llegirà. I llavors el tercer punt sobre aquest arbre és que, esclar, tots volem que això perduri, però ens hem inscrit a una cosa viva. L'arbre és viu, la llengua és viva, es transmuta, es canvia, no resisteix als canvis de temps molt sovint, i amb això també cal comptar, no? Que no tot allò que llançarem al món es quedarà. Aquest matí hem discutit molt, molt apassionadament si les traduccions s'han de refer, tornar a fer, a partir de quants anys s'han de fer. Però esclar, és que cal pensar sempre que la llengua és viva, la llengua constantment es transforma i que en certa manera, quan escrivim, fem el que la llengua no fa. Parem, no? Per un moment fem una cosa que sigui rígida i absolutament acabada, mentre que la conversa tu pots anar caçant paraules al vol i adaptant-les, no? al teu interlocutor. Això seria potser una reflexió així prèvia d'explicar la meva experiència o el que a mi m'ha significat una mica, perquè clar, avui estem parlant de què fer per transferir les obres catalanes a les altres cultures, i a diferència de Ronald, que treballa amb la llengua del món, no? Que és l'anglès, diguéssim, que tot el que està en anglès en certa manera és accessible també a totes les altres cultures o moltes de les altres cultures. La meva experiència és l'altre pol, que és treballar en dues llengües que pràcticament no han tingut cap connexió i és molt poc probable que en tinguin, perquè és aquest sistema europeu capilar, no? hi ha unes venes i artèries per on el tràfic de traduccions i influències és molt gran, i llavors hi ha el sistema perifèric on tot això des del cor hi arriba, però entre elles, aquestes capilars, no sabem ben bé si es connecten o no, no? És a dir, traduir entre l'eslové i el català probablement és una cosa, ara ho explicaré també, dels últims 20-25 anys. Ja intentaré explicar per què. Però per què ho fem tot això? Aquesta també era una mica la pregunta. Francesc al matí citava Wittgenstein dient aquella frase seva tan popular, quasi tan popular com la de traductore, que és, no, les fronteres de la meva llengua són les fronteres del meu món. Vale? D'acord. Però què fem els traductors si no moure aquesta frontera? I aquesta moure aquesta frontera és precisament quan tu tens dues llengües que no són idèntiques, i tens dos mons que no són idèntics, i tens dos sistemes lingüístics que no són idèntics, que no poden ser, no poden solapar-se, no sé, en eslovè tenim dual, doncs mira, jo cada poeta que tradueixo has de dir, ei, això eren dos amants, o potser eren tres, no? Perquè jo ho vaig d'especificar, no? I això en l'original no hi és, perquè en l'original ningú ni ho ha pensat que ha de ser, que hi pugui haver-hi alguna importància si són dues persones o tres, perquè no hi ha aquesta marca. Llavors, el que fas és ampliar això, la possibilitat de la llengua, la possibilitat del teu propi món. No? La traducció és més, jo diria, que el del Goethe, no? De mantenir vives les obres literàries al llarg del temps i anar-les expandint, sinó que en el fons el que fa és fa créixer la llengua. Fa créixer la llengua i amb això el nostre món, perquè de cop i volta podem incloure sensacions, emocions, la teva explicació, per exemple, de com Rodoreda, de fet, explica a la gent en uns contextos absolutament diferents les seves pròpies vivències perquè poden connectar amb ella, no? Hi ha un altre cas de Rodoreda era la seva traducció a l'Índia, no? On la dona encara està sotmesa i tot això, i de cop i volta la Colometa allà va ser llegida completament en un altre context, perquè és això el que passa, no? Que tu a l'altra banda, de fet, li dones unes eines que no tenia i poden explicar-se el seu món d'una altra manera, poden realment veure's des de distància, no? I això, jo potser com que ja heu sentit, tradueixo entre les tant del català a l'eslovè, diguéssim, bàsicament, o de l'eslovè al català, és aquesta cintura, no?, que constantment estàs transmetent els mateixos continguts d'un bàndol a l'altre i t'estàs adonant que el que per tu són mons molt comuns i molt familiars i molt fàcils d'entendre, perquè jo a més treballo no amb Verdaguer, sinó amb autors d'ara, te n'adones que quines coses que no es poden transmetre, absolutament banals. Per exemple, ara estic traduint Un país íntim de Maria Barbal i allà una de les coses que la mare li molesta moltíssim és que la nena vagi descalça. I tota l'estona, oi, torna a estar descalça. I clar, als eslovens que un nen vagi descalç no els hi dona, no els fa res. Perquè allà tots els nens van descalços, és normal. Allà no pots seure a terra. Les nenes no poden seure a terra perquè això fa que el lloc vagi del teu cul. Bueno, això és una frase que no sé. I llavors totes les mares criden quan veuen una criatura asseguda a terra sobre pedra o algo. No seguis a terra, és que... I si va descalça no passa res, clar. Jo com li explico ara al lector que això que la nena vagi descalça és una rebel·lió contra totes les regles d'una comunitat. És molt difícil i clar, aquestes coses que són absolutament quotidianes en un món de mare, te fan adonar i et unes llengües que culturalment no són pas gaire lluny, és tot una cultura catòlica, són les mateixes festes, és tot molt semblant, però tot i així aquests 1.500 quilòmetres ja ens allunyen molt. Llavors, potser només un breu repàs del que seria la meva experiència d'aquesta de traduccions que he fet i com han anat, com s'han anat potser obrint, també jo crec que això és interessant perquè no és només jo o algun cas concret, Catalunya, Eslovènia, sinó crec que una mica també és vàlid per la resta, si més no, de literatures europees. Jo recordo, jo vaig començar a traduir molt al principi de venir aquí i això, per revistes, alguna cosa per la ràdio, que això també aquest matí ho hem sentit, el plaer que hi ha quan sents el teu propi text traduït, llegit per un actor, i allà a Eslovènia, per exemple, fan una cosa que aquí ja s'ha completament perdut, no? Que fan tot el vespre sencer llegeixen novel·les o fragments de novel·les i contes i tot això que no necessàriament és poesia o teatre, que era com un món, diguéssim, una prehistòria en la qual no hi havia instituts com l'Institut Ramon Llull, no hi havia beques, no hi havia cap programa, molt pocs programes de foment de traducció a nivell europeu i cada cosa la feies molt de tu a tu, amb petites coses, era de fet difícil i llavors allò que circulava eren els grans autors. Jo, per exemple, no he traduït mai Rodoreda perquè Rodoreda ja té un estatus molt molt, diguem, nivell fira de llibre o el que sigui, no? I la Doreda ja tota s'havia traduït abans malament amb la colometa que té cabells vermells, perquè és rossa, i com que el traductor català no en sabia, però sabia italià, doncs l'ha fet rossa. Llavors, quan la descriuen tota blanca, tota ella blanca, amb els seus cabells rossos, pobre Clodoré, pobre Colometa, en Slovè, és panotxa, i això li canvia el caràcter d'una manera bastant gran. Però, esclar, no, no es tornarà a traduir, no? Plaça del Diamant, quan una obra així entra a una llengua més aviat petita, que és la mateixa pregunta del Dostoievski, tornar-ho a fer, no? Un altre cop, amb Catalunya ja és prou gran com potser després de tants anys es pot fer, però Eslovènia, una Rodoreda després de 30, 40 anys, ma, encara li queden, hem d'arribar al centenari per tornar a retraduir a Plaça del Diamant, no? Perquè les condicions amb aquestes cultures més petites són diferents. I després sí que es va produir, jo diria que una mica amb la caiguda del mur de Berlín, sobretot, i després amb aquesta lligam que Unió Europea sobretot ha volgut realment d'una manera política, i jo crec que hi ha al darrere una voluntat política bastant important de crear llaços, ja no Londres, París, Frankfurt cap a la perifèria, sinó que les perifèries poguessin estar capaces d'interactuar entre ells. S'han obert, a part de que avui dia totes les literatures petites, semipetites o mitjanament grans com la catalana tenen el seu Institut Ramon Llull i posen unes bones beques, i bàsicament la perspectiva ha canviat. Abans parlàvem de tot el que importarem cap aquí i això enriquirà la nostra llengua i la nostra llengua serà forta. Ara ens sembla que tot el que exportarem i els altres aprofitaran ens faran més forts. I això a mi em resulta una mica estrany, no? Perquè és clar que ens llegeixin a Nova York, està molt bé, però la llengua catalana del que estigui llegida a Nova York no en té res. En tindria, sí. Llavors des d'allà arriba algun feedback, no? Arriba una resposta com ha estat allà llegit, que ens ha canviat la perspectiva, és a dir, ha d'haver-hi aquest trànsit de sortida i entrada, però en aquest nivell sí que jo trobo que he pogut fer moltes traduccions molt ben fetes, és a dir, amb condicions ben pagades, amb poder-me endur a Eslovènia molts autors catalans, amb molts festivals i tot això, i poder fer, potser, jugar amb aquest doble joc que a mi m'ha semblat interessant, d'anar afegint nous autors que no han estat traduïts però que en certa manera m'han semblat part d'aquesta literatura contemporània catalana de la postguerra, des de Montcada, Cabré, Villalonga, Barbal, molts altres també, com una mica més aquest cos sòlid, diguéssim, canònic. I després l'altre que m'ha semblat molt important i que crec que per a Eslovènia també era molt important era afegir potser els autors que són aquí considerats molt sòlids però que quan els exportes de cop i volta obren unes visions que són trencadores, que són molt dels marges, i aquí estic parlant per exemple de la Maria Mercè Marçal, clar, llavors la seva poesia o la seva novel·la sobre René Vivien ha impactat allà, perquè clar, és una manera de veure com escriure la història completament diferent, la biografia d'una persona i tot això que va tenir, crec, o una de les obres que em va agradar molt fer i que també crec que aporta moltíssim en aquest sentit és Blai Bonet, El mar, que per exemple vam fer llavors la presentació, vam projectar la pel·lícula de Villaronga. Jo vaig dir al principi, no us explicaré res perquè l'obra és tan potent que veureu que no cal que us faci cap introducció i parlarem després. Es va quedar la sala buida. No va quedar, ningú no va poder parlar després d'aquella projecció, si coneixeu la pel·lícula ho podeu més o menys entendre, perquè era tan xocant, perquè és clar també hi ha, aquí a Catalunya s'ha fet un esforç de repensar tota aquesta posició de país petit, marginat, que ha passat per opressió molt forta, i això ha estat reflectit en literatura. I llavors quan tu això ho portes en un altre lloc que té una història paral·lela, s'entén, però s'entén fins al moll de l'os, no queda a la superfície, no? I llavors ja per mi un dels grans èxits de la meva vida és que m'hagin fugit tots d'una projecció de cinema, perquè has entès que no han anat perquè no tinguessin res a preguntar, sinó que han sortit perquè l'impacte d'allò era excessiu, era simplement han entès quines forces de qüestionar tot aquell seu món que hi havia en aquesta novel·la o després en la pel·lícula. L'altre, acabaré per aquí, potser amb dos punts més institucionals on també m'hi he ficat, que a vegades és molt difícil, quan fem de traductors, fem també de mitjancers, sobretot quan passa el mateix també el Ronald, és a dir, sí que hi ha molta xarxa institucional, però quan cal traduir un Verdaguer, al final ets sol, no? En certa manera ja has d'anar allà i quan cal fer tot això també estàs sol. I a vegades es trobes que topes contra unes parets molt importants, no? A mi em va passar això en un festival de teatre molt important a Eslovènia. Van decidir convidar Espanya com a país convidat i traduir obres espanyoles. I la pressió va ser enorme des de l'ambaixada i tot això, que el títol del llibre, on hi hauria obres, es fos la dramàtica espanyola contemporània. I qui havia d'anar a dintre? Benedi Jornet, la desemparament que sents quan dius i qui està darrere meu que em defensarà, que explicarà que això no es pot dir dramàtica espanyola, i podeu fer això al Pepito, que algú que està tota la seva vida lluitant contra això es trobi traduït a l'eslovè, no al, jo que sé, a la llengua més tancada, sinó a l'eslovè com a dramàtic espanyol, és que fa molt mal, no? Jo en aquella ocasió vaig aconseguir que el títol de l'obra sí és dramàtica contemporània a Espanya, com a mínim això, i que hi hagi tres catalans a dintre també, dels cinc obres, però la introducció pagada, promoguda, etcètera, etcètera, per l'estat espanyol, es diu dramàtica espanyola contemporània. I són aquestes coses que al final entens que tot el que fem té una transcendència molt gran perquè no ets tu, sinó que és tot un país, és tota una feina que pedreta per pedreta potser es fa llavors un passadís o una passarel·la, però xarxes no hi ha, és a dir, quan treballes amb aquestes llengües més desemparades, el que fa un traductor entre italià i francès, tu ho has de fer sol, no? Allà no hi ha qüestionament si això existeix, si aquests autors són bons, si qui és aquest, tota aquesta feina no tens. I aquí és potser la meva última feina que ara he acceptat i intento fer al màxim, és tot això del PEN Internacional, que és una xarxa d'escriptors de tot el món, hi ha més de 150 països, i ara des de fa un any soc com presidenta del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics, i és una mica el que voldria fer és aquesta... transmetre ja aquests canvis d'actitud, de veure que totes les literatures, tradicions són traduïbles. I això ara començo a entendre també uns altres contextos que són molt més hostils que Europa, aquesta vella Europa que tots la veiem i ens sembla tan difícil, però quan vas a l'Àfrica, quan vas a Amèrica del Sud, quan vas als països realment pobres, on no hi ha res, no? A Àsia i tot això, quan et poden matar perquè has escrit un poema en tibetà, no? Directament. Llavors, clar, hi ha una altra consciència encara molt més gran que aquesta actitud de que tot és traduïble i que tot és transferible i que, de fet, el que estem fent és participar en un intercanvi, allò, acabaré amb Goethe, de Weltliteratur, no? De la literatura universal, és a dir, que tot allò que s'escriu i es transmet als altres forma part d'una mateixa cosa, d'una tradició compartida. Això em sembla que és també molt important de defensar-ho i d'anar-nos veient com a catalans o com a eslovens, no només com transmetre el meu, sinó ser porrosos per al que ve de fora, no? És a dir, aquesta actitud de generositat, de donar als altres els que ells no tenen, perquè jo crec que realment traducció és un pont, sempre ho diem això, però és un pont en el qual el trànsit una mica ha d'anar en les dues direccions. El que jo tinc t'ho dono i el que tu tens jo sóc capaç de res. Vale. Mm.